Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. L'esport ja de la jornada 4, primera divisió. Com sabeu, no juga el Barça, el que ha ajornat el seu partit contra el Sevilla, però tenim un gran partit diumenge a Cornellà-Prat entre a l'Espanyol i l'Atlètic de Madrid, el campió de Lliga. Primer partit, a més, probablement de Griezmann en el seu retorn a l'Atlètic de Madrid. Dedicarem avui una bona part del programa a parlar d'aquest partit. El Barça avui, jornada de descans, a l'espera de començar a preparar a partir de demà la cita de Lliga de Campions de dimarts contra el Bayern, amb el dubte de Dest. El Bayern, Nagelsmann, el tècnic, ha explicat que tant Alfonso Davies com Upamecano com Müller, que arrossegaven molèsties, podran jugar aquest partit. Per si voleu espiar el Bayern, hi ha un gran partit demà a la Lliga Alemanya. A partir de 6:45 tenim un interessantíssim Leipzig-Bayern. Ahir va estar el Kun Agüero a RAC1 i va aclarir que no es va plantejar deixar el Barça quan es va concretar la sortida de Leo Messi. A la pregunta de si es penedia o de si tornaria a signar pel Barça, sabent tot el que ha passat, la resposta d'Agüero va ser afirmativa. Després l'escoltem. Un Leo Messi que aquesta passada matinada s'ha convertit en el màxim golejador de les seleccions sud-americanes, superant Pelé. Messi, 79 gols, Pelé, 77. Messi ha signat els 3 gols de l'Argentina, 3, Bolívia, 0. El Barça, per cert, ha felicitat a Leo Messi per aquest nou rècord ja aconseguit com a futbolista del PSG. També a les eliminatòries sud-americanes, Uruguai 1, Equador 0, diuen les cròniques que amb gran actuació d'Araujo, que ha jugat tot el partit. De la jornada de Lliga del cap de setmana destaquem també el Real Madrid-Celta de diumenge a les 9 de la nit. Torna el futbol a l'estadi Santiago Bernabéu. A segona divisió, el Girona visitarà diumenge el Màlaga, però avui hem sentit ja les paraules del tècnic Mitchell. I a la Lliga Femenina, demà tenim Betis-Barça i destaquem també el derbi madrileny de diumenge al matí entre el Real Madrid i l'Atlètic de Madrid. Dilluns, per cert, estarem atents al sorteig de la fase de grups de la Champions amb el Barça i el Real Madrid a la competició. En bàsquet, cap de setmana de Supercopa a Tenerife, demà les semis, Barça-València i Tenerife-Real Madrid. Tenim també motos, Gran Premi d'Aragó. Una de les notícies serà l'estrena de Maverick Viñales amb el seu nou equip Aprilia, després de trencar amb Yamaha a mitja temporada. I a l'Open USA ja tenim final femenina. La jugaran la britànica Raducanu, que s'ha imposat a Sakkari per 6-1 i 6-4, i la canadenca Fernández, que ha superat Sabalenka per 7-6, 4-6 i 6-4. Avui tenim les semis masculines, Auger Medvedev i Djokovic Esverev. I aquest cap de setmana comença també la Lliga Sobal d'handbol. Tenim Logroño-Barça demà i diumenge Granollers-Huesca. Avui comentarem la jugada amb el Petón i el David Bernabéu, el nostre debat i les preguntes del dia a Esports COPE, que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça us preguntem qui farà més gols aquesta temporada. Molt igualat això, Voteu per Brad White al 24%, pel Kun Agüero també al 24%. Guanya Luc de Jong amb el 30% dels vots i tanca Yusuf Demir amb el 22%. En clau espanyol us demanem la travessa de l'Espanyol Atlètic de Madrid de diumenge. Aposteu per la victòria de l'Espanyol al 54%, per l'empat al 20%, per la victòria de l'Atlètic de Madrid al 26%. Marc Paires al control de so, Miguel Jorge a la producció, us parla Joan Batllori, passant 9 minuts de les 3 de la tarda. Estem en marxa, la pilota ja roda Esports COPE.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Buenas noches a todos. El Partido Popular ha ganado la selección.
A los ciudadanos que con su voto han dado una victoria clara al Partido Socialista.
Y la radio también.
25 años de un máster que mira a la radio del futuro y a los nuevos entornos digitales. Con un año de prácticas remuneradas.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Right now we got a gig in town. We're all round up, we're gonna get it on down.
Comencem l'Esportscope d'avui divendres abordant l'actualitat del Barça, que no juga, com sabeu, partit de Lliga aquest cap de setmana i que s'enfocarà ja, per tant, al partit de Lliga de Campions del proper dimarts davant del Bayern de Múnich al Camp Nou. L'equip avui descansa i començarà a preparar aquest partit contra el Bayern demà mateix. Andrea de Ferrater, bona tarda.
Què tal, Joan? Bona tarda. Avui els de Ronald Koeman han gaudit d'un dia de descans. Tornen demà a la feina per preparar el partit de dimarts contra el Bayern de Múnich al Camp Nou, primer partit de Champions d'aquesta temporada dels blaugranes. Ja han tornat els internacionals Jordi Alba, Eric García, Busquets, Memphis, Frenkie de Jong, Lenglet i Youssouf Demir, que va ser la gran novetat de l'entrenament d'ahir. Araujo va disputar el partit d'ahir a la matinada amb Uruguai. Els tres jugadors que continuen lesionats són el Kun Agüero, Dembélé i Serginho Dest. En quant a l'argentí i el francès, segueixen recuperant-se de les seves lesions. De moment, tot es manté igual, però és molt poc probable que puguin tornar a jugar abans de finals d'octubre o principis de novembre. Dembélé, recordem que acaba contracte el 2022 i ahir el president Joan Laporta va comunicar en la presentació de Luc de Jong que Mateu Alemany té una cita imminent amb la gent del jugador per la seva renovació. En quant a Dest, continua sent dubte per arribar al 100% al partit de dimarts contra el Bayern. Recordem que va aturar lesionat amb un esquinç de turmell de l'aturada de seleccions. Si el lateral dret no està disponible, Koeman podria apostar per Sergi Roberto, que en aquests tres primers partits de Lliga ha jugat al mig del camp, o per Mingueza, per jugar en el lateral dret. La resta de jugadors de la plantilla s'han entrenat, com dic, amb normalitat aquesta setmana. Amb un Coutinho, recordem, que va deixar molt bones sensacions i gol inclòs en l'amistós contra el Prat. Veurem si Koeman li dona minuts per disputar contra el seu ex-equip. En quant a Ansu Fati, continua exercitant-se amb l'equip, agafant forma i ritme, però sembla que de moment el Barça no vol córrer amb la seva recuperació, i tot i que es va dir en el seu dia que podria tornar a jugar després de l'aturada de seleccions, de moment encara no jugarà ni contra el Bayern ni contra el Granada. Per tant, molta paciència amb el jugador. I acabem amb Àlex Collado, que també s'ha entrenat amb el grup aquests dies, però recordem que el jugador continua sense fitxa, sense autorització, per poder jugar amb el primer equip ni amb el Barça B.
Així està el Barça. Hem de mirar també cap al Bayern, el rival del Barça dimarts, que té un partit de nivell demà, com us deia, davant del Leipzig. Quines són les novetats, Andrea?
En quant al Bayern de Múnich, els de Julian Nagelsmann, abans del compromís contra el Barça dimarts al Camp Nou, tenen partit de Bundesliga, jornada 4, demà 3:45 contra el Leipzig, Dilash Moriba i Dani Olmo al Red Bull Arena. Els alemanys han guanyat dos dels tres partits disputats en aquest inici de temporada, i atenció, perquè en l'últim partit abans de l'aturada de seleccions van golejar per 5-0 a l'Hertha de Berlín. En quant a les baixes, Julian Nagelsmann ha aclarat avui en roda de premsa que estaven pendents de la recuperació de diversos jugadors que van tornar tocats dels partits amb les seleccions, i podrà comptar finalment pel partit contra el Barça amb Alfonso Davies, Upamecano i Müller, que ja estan recuperats i han entrenat amb el grup sense problema. Tolisso i Koeman són les dues úniques baixes del Bayern que no jugaran al partit de demà. Tolisso ha anunciat l'entrenador que estarà descartat per dimarts, però que espera recuperar Koeman pel partit contra el Barça.
Gràcies, Andrea. Quin gran partit ens espera dimarts al Camp Nou. Com us deia abans també, va estar ahir a la nit a RAC1 el Kun Agüero, que com sabeu està lesionat al bessó i encara en té per un mes i mig aproximadament. Va ser força interessant sentir-lo, perquè va aclarir que no ha volgut deixar el Barça després de la sortida de Leo Messi. És més, va afirmar que, sabent tot el que ha passat, tornaria a dir-li que sí al Barça.
Sí, sin duda. No, es lo que te digo. ¿Qué jugador te llama alguien de algún dirigente que trabaja en el Barça? Ya es lo que digo, es el nombre, digamos, del club es algo que hasta te diría muchos jugadores están dispuestos a renunciar, digamos, dinero. Estoy segurísimo, y más como está el club. Pero creo que sí, de cualquier situación que esté el Barça hubiese venido igual.
Agüero sí que va explicar com va viure tot el procés del cas Leo Messi i va admetre que per ell, com per tothom, el desenllaç del cas va ser una gran sorpresa.
Yo, bueno, mucho tampoco le preguntaba a Leo, porque tampoco lo quería, viste, molestar, cómo está eso, pero yo veía que él sí tenía mucha, o sea, estaba en un momento en la Copa América, me había dicho, creo que ya estamos por arreglar, así que yo le digo, bueno, dale, viste, yo decía, bueno, bien, pero después, bueno, estaba la Copa América, no quería seguir molestándolo, tipo, todos los días diciéndole, che, ¿qué está pasando? Y nada, terminó la Copa, disfrutamos todo y después, bueno, no hablé, solamente me dijo, estamos tratando de llegar a un acuerdo, y después no hablé más y pasó eso del jueves que me quedé en shock, pero sí. Nada más, es como todo, ¿no? Que
nos como todos.
Como todos, sí. El Kun Agüero, jo com a mínim tinc ganes de veure el de Blaugrana damunt del terreny de joc, a veure de què és capaç. Com us dic, haurem de per veure això, esperar encara algunes setmanes. José Luis Gil, bona tarda.
Ei, Batllori, bona tarda.
Un Leo Messi que és notícia també, perquè des d'avui ja té un altre rècord, és el màxim golejador de les seleccions sud-americanes.
79 gols en 154 partits, en una nit rodona per Messi i per la selecció argentina. Ofrena de la Copa Amèrica davant l'afició i golejada, hat-trick 3-0 contra la selecció de Bolívia. Messi no podia evitar l'emoció en el flash interview.
Un momento único por cómo se dio, dónde se dio, después de tanto esperar. La verdad que no había mejor manera de que sea y poder estar hoy acá festejando. Es increíble, está mi mamá, mis hermanos en la tribuna, que sufrieron mucho también y estoy muy feliz.
Estava plorant, no?
Estava emocionat, plorant, clar, tota l'emoció de poder oferir aquesta Copa Amèrica, a més, superant una mica el tema d'aquest partit frustrat contra Brasil, i aquest rècord doncs, que el col·loca per davant ja de Pelé com a màxim golejador històric de les seleccions sud-americanes i també màxim golejador en les eliminatòries sud-americanes mundialistes amb 26 gols. Dels 79... 73 amb la cama esquerra i dos de cap.
En aquestes eliminatòries sud-americanes, per cert, Gil, victòria d'Uruguai, i diuen les cròniques com un gran partit d'Araujo.
Millor que jo que ho diguin dos són rotatius de Montevideo. El Observador destaca l'actuació de Ronald Araujo, que entrava per el faraón Diego Godín. Ubicació perfecta a la dreta de la parella de centrals. Només una llacuna en una jugada amb velocitat de la selecció rival del Uruguai, que era Ecuador, però impecable en el refús de pilotes i amb molt sentit del joc. I el Telégrafo dice de Ronald Araujo que se quedó con buenas apariciones del riverense, un bastión defensivo en cada acción en la que participó.
És un molt bon jugador. 3:17 minuts de la tarda, així ve el dia amb l'Aurana, fem una pausa i de seguida parlem del partidàs que ens espera diumenge a Cornellà al Prat, el campió de Lliga visita l'Espanyol.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla, 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 lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro, el Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Muchas gracias. Qué bien, esta tarde me ponen la alarma. Así nos volvemos tranquilos, dejando la casa del pueblo protegida. Que hasta que volvamos van a pasar meses. Y estando la casa vacía, pueden aprovechar para ocuparla o entrar a robar.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
La cita és diumenge a les 2 del migdia a Cornellà al Prat, Espanyol, Atlètic de Madrid, partidàs. Quique Iglesias, bona tarda.
Hola, Joan Batllori, bona tarda.
Espanyol que busca la primera victòria de la temporada a la Lliga. Seria un gran dia per aconseguir-la diumenge,
Sí, l'Espanyol és l'únic equip de primera i segona que no ha marcat cap gol. Ara, sí, només n'hi han fet un.
Quina entrada, tu, quina entrada.
Sí, no, home, són veritats com punys. Sí. I veritats com punys és que l'Espanyol té problemes en defensa. Segons hem pogut saber, avui ja ho ha dit Vicente Moreno, tindrà 4 o 5 baixes per lesió. No sé qui són, però et puc assegurar que hi ha problemes en defensa. Tenint en compte que hi ha la baixa de Sergi Gómez per sanció, atenció que és possible que també sigui baixa Calero i que tingui problemes inclús per formar una defensa en condicions tirant del filial. En fi, problemes per un Espanyol que busca desesperadament guanyar, almenys marcar gols. Alarma en defensa, okay a Pedrosa, que es va trencar un parell de dits fa unes setmanes, està a l'espera d'una xerrada demà amb Vicente Moreno per saber si està recuperat, i el que també està okay és Embarba. Escoltem a Vicente Moreno parlant meravelles de l'Atlètic de Madrid.
Sense dubtes, però no perquè jo ho diga, sinó perquè venen de demostrar-ho, són els actuals campions i ara mateix també han començat bé. Si ja tenien un gran equip i un gran entrenador, doncs han reforçat l'equip. inclús tenen la capacitat de traure jugadors als equips grans, això ja te diu. O sigui, avui en dia estem parlant d'un equip que si aspirava a estar entre els millors, avui en dia ja ho està.
Ha donat Vicente Moreno per fet que si no juga Griezmann ho farà Suárez i si no Carrasco, que, bueno, que són tots molt bons. Espera que no jugui Rodrigo de Paul, que va jugar ahir 90 minuts amb l'Argentina. Menys minuts va jugar Correa, que també està de tornada cap a Barcelona. Està obert a un canvi de sistema i ha parlat també sobre un fitxatge i Ángel Herrera ha valorat aquesta arribada del jugador de, exjugador de la Granada, que encara en tindrà per 4 o 5 partits més de baixa.
Creo que nos puede ayudar, que tiene diferentes posibilidades a la hora de ayudarnos, pero lo más importante es que se incorpora un jugador de nivel y que nos va a hacer mucho mejor, mucho mejores. O sea, que lo primero que hoy más importante es que pueda empezar a entrenar con el grupo, que de momento todavía no ha podido ser.
I ara pregunta a l'equip, que m'equivocaré segur.
Home, clar, amb això de les baixes que em comentaves deu ser difícil,
sí.
Dibuixar un 11,
sí,
no?
Sí, amb Diego López a la porteria, Òscar Gil, David López, jo no m'ho crec, Leandro Cabrera i Didac Vila a l'esquerra, encara penso que Pedrosa serà suplent, amb Kei Dybala, que només té un entrenament, Sergi Darder al centre del camp, amb Adrián Embarba i Nico Melamed a la banda, jo penso que ja serà baixa, com t'explicava l'altre dia el Puado, i al costat de RDT poso a Loren Morón. Em fa la sensació de que Loren Morón jugarà de titular diumenge.
Molt bé. És el possible 11 de l'Espanyol de cara a diumenge. Preguntem ara com arriba l'Atlètic de Madrid. Andrea Peláez, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Dan.
Todo el mundo habla del mismo nombre propio, que es Griezmann. ¿Ya va a jugar, crees, el domingo? ¿Todavía no?
Pues tiene toda la pinta, ¿eh? Sí. Ya sabemos que el Cholo es su gran valedor, que le encanta, que estaba deseando su regreso y yo creo que está deseando ponerle en el 11. Te cuento que ha entrenado con normalidad en los últimos dos entrenamientos desde que regresó el miércoles. Tanto ayer como hoy ha entrenado con los compañeros con absoluta normalidad y te digo más, ha entrado en las probaturas del Cholo, que es verdad que ha ido cambiando de pareja de Luis Suárez, que parece que va a ser el seguro en la punta de ataque, y sí que es verdad que le ha combinado, él ha ido cambiando el compañero, unas veces ha sido Joao Félix y otras ha sido Griezmann, pero la verdad es que los que saben, de los periodistas que estábamos viendo el entrenamiento, es verdad que ha habido algunos que han dicho que el Cholo suele poner la segunda probatura que hace. Y te digo que la segunda ha sido Griezmann.
Bueno,
así que
bueno,
pues no está para nada descartado que sea titular.
Muy bien, perfecto. Tiene muchos números. Al margen del tema Griezmann, ¿qué otras novedades hay en el Atleti? ¿En el aspecto de hay alguna baja importante? ¿Recupera gente el Cholo? ¿Los internacionales están ok?
Ahora mismo están todos disponibles, salvo los jugadores Conmebol que todavía no han regresado. Esto es De Paul, Correa, Jiménez y Mateus Cuña. El resto están todos a disposición del Cholo Simeone. Hoy se han incorporado los dos internacionales españoles, Coque y Marcos Llorente, y además Trippier y Oblak. Así que, en principio, los que tienen están todos disponibles. Había una pequeña duda con Savic, que ayer y antes de ayer entrenó al margen por un golpe que sufrió en el parón con Montenegro, con su selección, pero hoy ha entrenado con el resto del grupo, parece que está ok para partir de titular, y bueno, pues ya se dibuja más o menos el once que puede poner ante el Español el Cholo Simeone, que sería 5 en defensa, con 3 centrales y 2 carrileros, que serían Carrasco y Trippier, Marcos Llorente, Coque y Lemar en el centro del campo, y arriba, lo que te digo, Luis Suárez, y veremos quién es su pareja. También te cuento, Joan, que podría ser que el Cholo metiese a Joao Félix, en caso de que Griezmann saliese arriba en punta de ataque con Suárez, que metiese a Joao Félix en lugar de Lemar, porque también le hemos visto probar eso. Pero yo creo, si me haces apostar, es que Suárez y Griezmann van a ser la pareja de ataque el domingo.
Perfecto, Andrea. Gracias por la información. Un beso.
Un beso grande.
Hasta luego. Saludem ara un home que va vestir les dues samarretes, la de l'Espanyol i l'Atlètic de Madrid. És un mite de l'Espanyol i avui en dia és el director esportiu de l'Extremadura. Parlo de Jordi Lardín. Hola, Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Des d'Almendralejo,
Sí, aquí estic.
Què tal va?
Bueno, aquí estem lluitant. La veritat que, bueno, ha sigut un estiu una mica mogut, però bé. Confiem en la feina que hem fet, la plantilla que hem fet, així que amb tranquil·litat i, bueno, esperant que la temporada vagi bé.
Primera federació, Quina pinta té la categoria aquesta de nova creació? Bona, no?
Bueno, pues això, una nova creació que té bona pinta, però jo crec que fins a 2-3 anys no veurem com es col·loca de veritat. Que bueno, encara no està molt clar el tret de televisió ni el format, així que bueno, de moment amb, bueno, una mica d'expectació a veure com anirà tot.
Escolta, suposo que pendent també aquest cap de setmana de l'Espanyol Atlètic de Madrid, partidàs, tenim diumenge, Jordi.
Un gran partit, sí, un gran partit. Sempre són bon partit, l'Atlètic de Madrid-Espanyol, sí, sí.
T'agrada la plantilla que ha fet a l'Espanyol, Jordi, aquesta temporada?
Bueno, la temporada és la plantilla de la temporada passada, amb reforços. Esperem que els reforços ràpidament s'aclimatin a el que és la ciutat, el club i la competició, i a partir d'aquí pues, podrem valorar. Bona pinta tenen, clar.
Creus que hi ha equip per què aquesta temporada? Per mantenir-se sense patir? Intueixes que es pot patir? Creus que es pot aspirar a alguna cosa?
Són temporades molt atípiques. Aquestes temporades post-Covid són molt atípiques i hi ha moltes variables que fan que tot sigui més difícil de previsió. No? Jo crec que tenim una plantilla i un entrenador que tenen clar que el primer és consolidar la primera divisió, el mantindre la primera divisió, i a partir d'aquí el poder aspirar o poder somiar amb alguna cosa més. Però seria menys una mica inconscient si penséssim que el primer any ja podem estar ballant per Europa. Jo no ho faria.
Sempre és important començar bé, i l'equip és veritat que en els dos primers partits va deixar bones sensacions, en el dia del Mallorca no, però només té dos punts. S'hauria de començar a sumar tan aviat com sigui possible, no?
Bueno, això sempre és millor sumar de 3 en 3, però bueno, ja la primera divisió ja no és la segona, en la qual tu amb el teu equip bueno, pues quasi cada partit tenies el 0 a la teva porteria i fent un gol guanyaves, no? I això ja és la primera divisió és molt, molt més complicada, molt més difícil, tens rivals que qualsevol d'ells té jugadors que marquen diferències i té que estar molt més concentrat i costarà molt més guanyar partits.
Jordi, sóc el Quique, bona tarda. La columna vertebral és la mateixa que va baixar a segona divisió, Diego, David, el Sergi, bueno, fa falta que diguem tots, ja els sap tothom. Creus que lo important és que tinguin el cap net per evitar que un mal inici amb pocs punts sigui massa pesant?
És important que aquesta columna vertebral tingui clar que és una temporada diferent, que aquesta columna vertebral, bueno, pues, en posicions s'ha millorat o s'ha intentat millorar, després ja veurem el rendiment dels jugadors, i que s'ha d'aprendre de les errades passades. I bueno, l'any que es va deixar segona divisió van cometre moltes errades, però no només de plantilla de jugadors, sinó també de, bueno, de confecció i de, crec que al final, de competició, no? Jo crec que tenim jugadors experts en això i crec que hauran après de les errades passades.
Mm-hmm. Escolta, l'Atlètic de Madrid, què? Té la millor plantilla de la Lliga aquesta temporada, creus, Jordi?
Campió de Lliga. Al final, campió de Lliga i ha fitxat, ha tornat Griezmann, han fitxat bé, tenen una plantilla molt equilibrada, amb un entrenador que, porto, no sé quants anys porta,
sí,
si no era 10 anys, no
sí,
sé.
Sí, més o menys.
Llavors, clar, el que hi ha una cosa clara és que sap qui mana en aquest club, en aquest vestidor, en aquest grup, i el que volen fer. Ells tenen molt clar com tenen que guanyar els partits i fan equips per guanyar aquest partit. Jo crec que és una plantilla molt, molt, molt equilibrada, una plantilla molt dura, molt forta, i que ara mateix, sense cap mena de dubte, pot competir amb Madrid i Barça per ser la millor plantilla de la temporada de la Lliga.
Sí, competir segur, i hi ha molta gent que els dona com a favorits el títol, perquè al Madrid i al Barça hi ha moltes incerteses, també aquesta temporada, cap dels dos equips està en el seu millor moment, i l'Atlètic de Madrid és el que tu dius. Tenen molt clar el que volen fer, tenen una plantilla molt estable, un entrenador al que el coneixen perfectament, i allà no hi ha incerteses, al contrari, hi ha certeses.
Sí, Atlético de Madrid, en aquest moment jo crec que Atlético de Madrid i Sevilla són les dues plantilles que han treballat millor, perquè una, l'entrenador és el que dirigeix l'orquestra i ho fa, i l'altra és el director esportiu, que és Monchi, que té claríssim el que ha de fer per millorar la plantilla. Llavors, per mi, Atlético de Madrid i Sevilla estan molt a prop de Barça ja, i de Madrid, molt a prop, en jugadors, en plantilla, i això fa que la Lliga es decideixi per detalls. I en detalls jo crec que encara està per davant l'Atlético de Madrid i el Sevilla.
Molt bé, molt bé, sí, sí. Pinta que serà molt igualada aquesta Lliga. Sí, Quique, alguna més pel Jordi?
Que si algun dia tornaràs, Jordi.
Sempre te la fem, aquesta.
Ja, aquesta. El meu cor sempre està al govern de l'Espanyol. Sempre.
Ole, ole, ole.
Sempre, 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 sempre. Ja sigui on sigui, a la cantera, ja... sempre, sempre està el meu... cor obert a l'Espanyol, perquè és el meu equip, és el que jo senteixo. Ara et dic, tinc aquí tres anys de contracte a l'Extremadura i espero fer un bon projecte a futur i deixar això pues, encarrilat perquè el que vingui després de mi treballi amb tranquil·litat. Però la meva porta a l'Espanyol sempre estarà oberta.
Perfecte. Jordi, gràcies per atendre'ns, com sempre. Que vagi bé la temporada per allà. Una abraçada.
Moltes gràcies, una abraçada.
I que rematem la prèvia amb el tema del públic. Ja ens deies aquests dies que 15.000 espectadors a Cornellà del Prat diumenge, no?
15.548. Tots els socis que ho han demanat tenen la seva entrada. La rebran avui via mail. I una cosa important, tenint en compte que el partit és de les dues. Bars oberts. Ah. Es podrà menjar el bocata que vulguis a la zona del Bars o a l'anilla de l'estadi. A la localitat no, però almenys, escolta tu, podràs menjar al descans, per exemple.
Perfecte. Et quedes al debat avui, no?
Aquí estic.
Molt bé, de seguida el farem amb el Petón i el David Bernabéu també. Abans d'un apunt del Real Madrid, que rep el Celta diumenge a les 9. Melchor Ruiz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Joan? Buenas tardes.
Bueno, es noticia. Vuelve el fútbol al Santiago Bernabéu, que un año y medio después, ¿no? Más o menos.
Exactamente 560 días después va a jugar el Real Madrid del Bernabéu y lo va a hacer con público. Y además ya hemos contado a lo largo de la mañana de hoy en la cadena COPE que el aforo final va a ser de 20.000 espectadores para presenciar el demás. El domingo a las 9 de la noche ese Real Madrid Celta de Vigo.
¿Cómo está el estadio? Porque las obras acabadas no están todavía, ¿no?
No, las obras acabarán seguramente a finales del 2022, pero es realmente increíble, impresionante lo que se está viviendo y el trabajo y el esfuerzo que se está haciendo especialmente en la última semana. Ya sabes que durante el confinamiento se avanzaron mucho las obras, pero en esta misma semana se ha establecido el césped, se ha puesto totalmente, se están adecuando las gradas, en la zona que se va a poder utilizar en esos 20.000 espectadores que van a poder presenciar el partido. De un día para otro el cambio es increíble. Anoche contábamos en el partidazo que las imágenes del césped dentro del estadio, si uno lo ve por dentro o por fuera, nadie podría pensar, viéndolo desde fuera, que se va a jugar ahí un partido de fútbol. Es realmente increíble cómo han avanzado las obras y lo que quedan en estos dos días para el partido.
Oye, y si progresivamente, que supongo que sí, va ampliándose la capacidad de público en el estadio y dentro de 3, 4, 5 meses se pueden ir a los estadios o llenarse al 100%, a medida que vayan avanzando las obras también, ¿se podrá alcanzar plena capacidad en el estadio o para eso vamos a tardar?
Bueno, eso se va a tardar un poquito, evidentemente. Yo creo el Real Madrid está siendo muy prudente. Decían que el 60%, si se quieren cumplir escrupulosamente las medidas de 1.5 metros por delante, a la izquierda, por la derecha y por detrás, es difícil cumplir con el 60%. Hay que tener en cuenta que la capacidad del Real Madrid, el 50% sería unos 48.000 espectadores, pero con las obras se ha reducido sustancialmente y a lo mejor el 60% podríamos hablar de un 35.000 espectadores, pero el Real Madrid quiere ser prudente al menos en este primer partido y luego ya ir viendo según vaya evolucionando el tema, ¿no?
Vale. En lo deportivo, ¿qué contamos, Mel? ¿Cómo llega el equipo al partido contra el Celta?
Bueno, recuperando jugadores tanto tocados, lesionados, como internacionales, Carlo Ancelotti a dos días del partido. Hoy en principio se espera a Eden Hazard y a Gareth Bale que se reincorporen. Ayer lo hicieron cuatro jugadores más y los últimos en llegar van a ser los sudamericanos, los cuatro jugadores que han tenido partido la pasada madrugada, los brasileños Casemiro, Militao y Vinicius. Los dos primeros fueron titulares, Vini no jugó, y el uruguayo Fede Valverde, que también fue importante y jugó los 90 minutos en la victoria ante Ecuador. Así que dos problemas en principio para disipar las dudas: quién va a ser el acompañante de David Alaba en el eje de la zaga. Nacho tan solo ha hecho un entrenamiento con el grupo, ha estado durante todo ese tiempo del parón entre algodones, y Militao va a llegar el último día. Y en el centro del campo, pues tres cuartas partes de lo mismo: Casemiro y Fede Valverde van a llegar con escasamente un día de recuperación, y vamos a ver si apuesta por ellos, porque recordemos que el miércoles tiene Champions el Real Madrid en Italia ante Lindner. El que parece fijo en ese centro del campo va a ser Luka Modric, que ya se ha recuperado de ese problema muscular.
Perfecto, vamos a ver qué decide el partido. Mel, gracias, un abrazo fuerte.
Va a haber un homenaje, simplemente para terminar,
¿sí?,
al expresidente Lorenzo Sanz, que falleció durante el confinamiento y que va a ser la cabeza visible de todas las pérdidas que ha sufrido el madridismo. Y va a haber un homenaje donde van a estar presentes su esposa y sus hijos, posando con los 7 títulos que ganó Lorenzo Sanz como presidente del Real Madrid.
Muy bien, gracias, Mel.
Hasta luego.
Esports Cope, un equip guanyador. Protagonistes, opinió, debats, informació.
Tot just fa uns segons acaba de sortir la dona de Luc de Jong i el seu bebé Cody, de només 6 mesos, que l'han acompanyat primer a la gespa quan ha posat amb la samarreta del Barça i després en aquesta roda de premsa.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, obrim el debat. S'ha quedat per aquí el Quique Iglesias. Saludo també al Petón. Hola, Petón, bona tarda.
Bona tarda, ¿tot bé?
Todo bien, ¿tú qué tal?
Bueno, muy bien también.
Me alegro mucho.
Esperando ansiosamente este minuto para hablar de Griezmann.
Hombre, vamos a hablar de Griezmann. Hoy te he puesto a Quique Iglesias también en el debate, porque como
hombre,
os veis las caras
parte,
el domingo...
Es parte concernida, claro que sí.
Claro que sí. Y incorporen también al David Bernabéu. ¿Qué tal, David?
¿Qué tal, Joan? ¿Cómo esteu?
¿Qué tal? Nos hemos quedado sin un Sevilla-Barça, que era partido guapo, pero bueno, en fin, sí. A pensar en el Bayern, ¿no?
Sí, es un drama lo que está pasando en la Liga. Yo, sinceramente, bueno, entiendo que hay el matiz ese de que es un calendario que los clubes aprobaron, que había un cambio en lo que hace referencia a las ventanas, y bueno, pues hasta cierto punto se puede entender que algunos clubes hayan querido aplazar partidos. Y luego lo que ha pasado después, ¿no? Lo de la Liga, lo del PSD, etcétera. Pero,
batalla, sí.
Sinceramente, no ha habido otro país en Europa que haya aplazado partidos.
Sí.
Entonces, bueno, es una adulteración evidente y es una lástima.
Petón, ¿Griezmann ya lo quieres ver ya de titular el domingo o qué?
No tengo ningún afán especial por verlo de titular, pero sí Luis Suárez no pudiera llegar, no sé cómo está el último.
Está bien, dice Andrea. Dice que está bien.
Pues si está Luis Suárez, que juegue Luis Suárez con Correa, que se lo han ganado. Luis Suárez viene de marcar y Correa de ser el mejor, otra vez también marcar en las dos jornadas anteriores. No, Griezmann va a ser titular en el Atlético de Madrid, estoy seguro. Es uno de los discípulos predilectos del Cholo, pero no lo tiene ganado de antemano. Llega al campeón.
Quique, si no es Griezmann, será, pues eso, Correa, o será João Félix,
o claro, Carrasco,
son muy buenos.
Claro. O Lemar,
claro, es que...
o Cuña, sí.
Claro, hoy hacía yo una parte en la rueda de prensa con Vicente Moreno y me decía, claro, es que dicen que si De Paul llega con el tiempo justo, y es que si no juega De Paul, juega con Dogbia, y si no juega con Dogbia, juega no sé qué, y va a jugar Felipe, y si no juega Jiménez, claro, es que el banquillo ese es tremendo. 1-1 y todos contentos, Petón, que estoy cagón.
Hombre, vive con Guas, ¿sabes? Que no, esas cosas son contagiosas.
Igual Bernabéu también firmaría el empate, ¿no, David, o qué?
Bueno, yo el español lleva un punto de 9, ¿no?
Dos.
Lleva dos puntos de 9.
Dos empates.
Bueno, ojito, porque claro, viene el Atleti y luego el calendario es el que es. Y empezarán las alarmas, ¿no? Jugó muy mal el equipo en Mallorca. Creo que había empezado bastante bien, pero jugó mal en Mallorca. Y yo espero la versión más competitiva del Español y el Atleti. Y bueno, le ha costado sacar los partidos, ¿eh? Por tanto, no tengo claro. Un 1-1 podría ser un resultado perfectamente posible. Sí, sí. Sí, sí. Te doy esperanzas, Piquiño.
Es que, Petón, vamos hablando con gente.
Vaya risa, vaya risa.
Sí, sí, son.
No hay convencimiento ahí, ¿eh?
A ver, una cosa. Es que, claro, es que la última vez que el Español jugó contra el Atlético de Madrid se empató a uno con gol de Raúl de Tomás antes del confinamiento. Y después hemos pasado una travesía del desierto en el que el año pasado yo estaba hasta cómodo. Te venía al Fuenlabrada, le ganabas 4-0, ibas a no sé dónde, ganabas
0-3. El gustillo, ¿eh?
Y le pillé el gustillo. Ahora, claro, las vacas flacas, claro.
Sí, sí. Le pillaste el gustillo menos mes y medio, que estabas más giñado que ahora.
Eso sí, pero bueno, claro, que si no, no seríamos del Español, ¿no? No seríamos del Español, ¿no?
Ah, correcto. Sí.
Vas hablando con gente de fútbol, Petón. Ahora hablábamos con Jordi Lardín hace un momento y le preguntábamos por el Atlético de Madrid. Lo ponía más que candidato, casi favorito al título otra vez, ¿eh? Ya lo hemos hablado algún día.
Parece que el Atlético de Madrid es el primer aspirante al título por dos cosas: por galones, porque es el campeón actual, y porque ha completado una plantilla fenomenal. El Atlético de Madrid tiene una cantera excelente en Barcelona. Y
sí, porque la vuestra la utilizáis bastante equipo. Poco, ¿eh?
¿Perdón, David?
Que la vuestra la utilizáis bastante poco, ¿eh?
Se lo cedemos al Mirandés para que haga buen fútbol.
Sí, sí, sí. Es decir, pero no un jugador al primer equipo, vamos. Ni por asomo.
Veo que ha hecho daño, ¿eh? Bueno, ha hecho daño el comentario.
¿Cómo se ha revuelto, David, ¿eh? ¿Cómo se ha revuelto, ¿eh?
No, es que es verdad. Ya hecho...
David, seguís trabajando, que nosotros estamos esperando bien para que cualquiera de los que no queráis cambiar de la cadera.
Espera, que no se entiende nada, Petón, Didi.
No, decía que tranquilidad, porque nosotros seguiremos en nuestra posición de segundos que esperan lo que os sobre. Mm. Para que, tranquilos.
David, a ver.
No, que digo que mucho sentimiento de pertenencia y mucho escudo, pero la cantera brilla por su ausencia con el Cholo desde hace mucho tiempo. Solo aparece en las temporadas y ya está. No. Por tanto, entiendo que vendáis, que vengáis básicamente a pescar en el club.
Que eso sabes qué pasa.
Que en los últimos 10-14 años.
David, como conoces muy bien por el Fútbol Club Barcelona, la cantera emerge cuando hay desastre, ruina económica arriba y no hay resultados. Entonces vuelves a la cantera. Eso es lo que estamos haciendo con el Barça ahora y ojalá sucediera eso simplemente por vocación. Cuando llegó Guardiola, recordemos la azarosa circunstancia, no iba a ser el entrenador, no era el técnico que quería Laporta, era el secretario técnico inspector de otra candidatura, pero venía de haber conseguido un fútbol bonito y un éxito, porque en Barbastro ascendió de tercera división a segunda vez con el Fútbol Club Barcelona. Y porque quiso aquel entrenador y confiaba en jugadores, llegaron Pedrito, Busquets, etcétera. Aquella promoción que tanto ayudó a consolidar al Gran Barça. Pero eso debiera de ser por sistema, porque sí, no porque hay ruina.
No, totalmente. Yo estoy de acuerdo en eso, ¿eh? La apuesta por la cantera debería ser siempre. Pero lo único que te digo es que, escuchando a Griezmann, ¿no? Últimamente, cuando ha dicho que estaba esperando desde hacía mucho tiempo ese momento, te aseguro que en el Camp Nou había mucha gente que también esperaba ese momento. Es decir, que no hay pozo en el Barça por el hecho de que...
No es un drama que se haya ido.
Creo.
No, hombre, los divorcios que se celebran son mejores que los divorcios que se lamentan, sin duda.
Pues, pero que ritna en el Atleti. Y que disfrute.
Hombre, yo creo que rendirá más que en el Barça, porque le va mejor el clima, el entorno, todo, el equipo, le va mejor, ¿no?
Hombre, por la parte que me toca, hemos visto a Griezmann aquí y ha sido el mejor fútbol que ha hecho.
Claro.
Aspiraba a sentarse en la imposible mesa de otros dos, pero llegó a su máxima expresión como jugador, porque también hay un entrenador que le entiende muy bien.
Claro. Bueno, voy a recuperar la quiniela, ¿vale? Ya que hay partidos de liga guapos y tal. O sea que vamos a hacer la quiniela del Español Atlético de Madrid. Petón, tú arrancas.
Voy a poner un 2. Pero no será un partido sencillo para el Atlético de Madrid.
Vale, Quique.
U.
Un 1, valiente, Quique. Perfecto.
Sí, claro.
Uno es uno, David.
Sí. Pero David es un grito de miedo.
No, el miedo de David va a ser el tercer signo de la quiniela que le pregunto luego. Ese es el que le va a dar miedo. Real Madrid-Celta, Petón.
Uno.
Un 1, vale, con voz bajita. Quique. Sí.
Un 1 también, hombre, estreno del campo y tal, tenían que ganar, ¿no?
Sí. David.
1-1.
Y voy a incluir en la quiniela, como no juega el Barça el fin de semana, pues el próximo partido es el del Bayern y lo voy a poner en la quiniela. Petón.
Joder, qué complicado, macho. Pues yo creo que el Barça no pierde.
Bueno, yo te pongo una X.
Es que estoy ahí, pero que no pierde.
Bueno, 1-1, va.
Venga.
Quique.
Jo mai he parlat de Champions en la meva trajectòria a la ràdio.
Algun dia tocarà.
Mai he pronunciat la paraula Champions. No sé si juguen aquí o allà.
Juguen aquí.
X,
vale. David, què dius?
Què passa aquesta nit, Majori? Escolta'm, em fa molta...
En d'aquí va ser cert un único que diga un 2.
Vaig a posar una X com a símptoma de protecció, però em fa molta por aquest partit.
Sí. A tu i a tots els culers. Sí. Ja en parlarem. Lo dejamos aquí, amigos. Petón, David, Quique, gràcies.
Una abraçada molt fort a todos. Una abraçada molt fort. David, lo tienes mucho más fácil con Felipe por las mañanas, la verdad.
seguro, eso seguro. Es más fácil.
Adeu. Que vagi bé.
Adeu. Bona tarda.
Seguim. Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
De petita no sabia que el món canviaria tant, que viuria a l'era de les noves tecnologies, canviaria un missatge en una dècima de segon i que un diagnòstic mèdic tardaria tan poc. A Creu Blanca disposem de la millor tecnologia del mercat perquè res tardi en arribar. Truca'ns al 93 412 1212. Creu Blanca. Ara és el moment.
L'actualitat del Girona, que juga diumenge a la nit al camp del Màlaga, necessitat de punts. Avui ha parlat el míster. Paula Pera, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Doncs sí, Michel ha parlat avui en la roda de premsa prèvia al partit de diumenge contra el Màlaga i ha ressaltat la importància de guanyar després d'aconseguir tan sols 4 punts dels 12 possibles en l'inici d'aquesta temporada.
Que llevamos 2 derrotas seguidas y que queremos ser un equipo que esté arriba y no nos vale con lo que hacemos. Tenemos todos que dar un paso más, yo el primero. Tengo una plantilla fantástica, tengo una plantilla que me ilusiona mucho, pero no me vale con lo que estoy haciendo. A mí no me vale con lo que hago yo y a ellos no les tiene que valer lo que están haciendo. O sea, necesitamos un paso más y no es paciencia. La palabra no es paciencia, la palabra es exigencia.
Per diumenge, Michel té de baixa Juncà, però recupera Santi Bueno i també podrà comptar amb Borja García. Pel que fa al Màlaga, fa uns dies es va confirmar la lesió de Gassama, que serà baixa contra el Girona, però recuperen Alberto Escassi, que no va poder jugar la setmana passada per haver estat amonestat amb una vermella contra l'Alcorcón. L'equip andalús té els mateixos punts que el Girona, tot i que es troba 14 a la classificació, un parell de posicions més amunt que els blanquivermells. Michel ha parlat també del seu rival de diumenge en la roda de premsa, dient que el Girona haurà de guanyar-los en intensitat si es volen emportar els 3 punts. L'escoltem.
Es un equipo con más intensidad que nosotros y ahí nos tenemos que igualar para ganar. Es un equipo con mucha juventud, como nosotros, con alegría en el ataque. Es un equipo muy dinámico a la hora de atacar, tanto laterales profundos como extremos que van bien en los duelos unos contra unos. Nos tenemos que imponer.
Per últim, Michel també ha adreçat la possibilitat que Adai fitxés pel club gironí, dient que no sap què passarà al futur, però a dia d'avui la plantilla està tancada. El partit es jugarà diumenge a 2:15 de la nit a la Rosaleda, on per cert podran accedir fins a 15.000 persones. L'enfrontament es podrà veure per Movistar La Liga i per Vamos.
Això a segona, com es presenta Gil la jornada de la primera federació?
Doncs mira, amb un partit interessant, perquè juguen, s'enfronten els dos equips que tenen 6 punts. Atlético Baleares, que rep la visita del Villarreal B, de Miguel Álvarez. Anem a veure perquè un es deixarà punts, o fins i tot tots dos. Això ho podria aprofitar a la jornada ja de dissabte a l'Andorra de Der Sarabia, que visita el camp del Albacete. Objectiu, marcar, perquè per sumar punts en aquesta categoria i en totes has de marcar. I els primers gols de la temporada és el que buscaran el Cornellà, que està ara mateix 19è, rebent la visita del Algeciras. Casany, el seu tècnic, té clar que cal donar la cara.
El equipo tiene que competir. El equipo tiene que salir del minuto 1 a por el partido
compitiendo cada acción, cada balón, cada a muerte. Y es la única manera de poder sacar resultados. Y tiene que ser nuestra primera baza en los partidos de casa, en nuestro campo, con nuestras dimensiones, con el césped que tiene, con todo lo que tiene, y ahí tenemos que ser implacables.
Després de dos empats a zero, el Sabadell buscarà el primer triple de la temporada al Collao, al camp del Alcoyano. És el seu tècnic, Antoni Hidalgo.
Ja coneixeu el camp, la gent apreta moltíssim, hi ha una sensació de que sempre està passant alguna cosa. Nosaltres hem de donar passos endavant, hem de continuar tenint aquesta fiabilitat defensiva, però al davant hem de millorar.
També en la jornada de dissabte, el Nàstic continua el seu minicicle de filials. Després del Barça B s'enfrontarà al Betis B, i per la jornada de diumenge quedarà el derbi Barça B, Unió Esportiva Costa Brava. Com que s'ha suspès el Sevilla-Barça, Sergi Barjuan podrà comptar amb els Gavi, Nico, Valde, etc.
I a la Lliga Femenina, recordo, demà al matí Betis-Barça i diumenge al matí derbi madrileny Real Madrid-Atlètic de Madrid. Fins aquí al futbol.
Los tecnoprecios te ponen fácil la vuelta al cole. Descubre las nuevas impresoras HP Plus más inteligentes que piden la tinta automáticamente para que te llegue a casa antes de que se acabe.
Además, ahora en El Corte Inglés, al llevarte una impresora HP Plus, puedes imprimir hasta 9 meses gratis con Instant Ink.
Sí, 9 meses gratis.
Tu vuelta más fácil en tienda, web y app de El Corte Inglés.
Esta temporada, únete al rigor.
Salario mínimo interprofesional, ya saben ustedes, 12 euros quiere subirlo. Bueno, pues 12 euros repercute en costes laborales que puede costar.
Únete al análisis de Carlos Herrera, a la explicación, a la reflexión.
En una economía que no es próspera, porque con economía próspera es otra cosa, puede costarle a esas empresas tener que renunciar a determinados individuos en su trabajo. O sea, no nos engañemos, queda muy bien aprobar la subida del salario mínimo, pero los efectos son terribles. Si no se vende más, pero cada empleo sale más caro, pues suprimes puestos de trabajo para darles un poco más en la plantilla que puedas permitirte.
Esta temporada, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, únete a Herrera en COPE.
8 minutos y las 4, anem al bàsquet. Miguel, Jorge, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes.
Que tenemos Supercopa este fin de semana en Tenerife.
Gran fin de bàsquet que nos espera, sin duda, este fin de semana. Todo preparado en Tenerife para que arranque la Supercopa. Primer gran título oficial de la temporada ACB. Ya están allí los equipos. El Barça aterrizó en Tenerife a eso del mediodía. Esta tarde, sesión de preparación. Y mañana, primera semifinal a las 7:30, Barça-Valencia Basket. Y a las 10, Lenovo Tenerife-Real Madrid. La gran final, el domingo, a las 6:30. Veremos si en esa final se repite la de la edición anterior, Madrid y Barça, que se vieron las caras. De momento, los de Jacique Vicius tendrán que superar a un Valencia que esta vez, aunque viene con varias bajas, siempre es un rival muy complicado. Esto ha dicho el técnico lituano sobre cómo llega su equipo.
Bien, yo creo que hemos tenido una semana mucho mejor que la anterior. Yo creo que los chicos están muy motivados por el primer título de temporada y vamos a intentar a llegar a final primero.
Uno que se estrenará en competición oficial con la camiseta del Barça será Nicola Provítola. Escuchamos las palabras del base argentino.
Yo los voy conociendo a todos los chicos, así que nada, hay que jugar bien, hay que estar relajados, disfrutar también y obviamente competir mucho. Pero bueno, yo me voy sintiendo cada día mejor.
Y por cierto, que no lo he comentado, aforo del 50% permitido, certificado de vacunación o prueba PCR negativa y nada, suerte que gane el mejor y el lunes comentaremos quién se lleva el título.
Perfecte, estarem pendents aquest cap de setmana de com va aquesta Supercopa de bàsquet. El que no sabem encara és si tindrem aquesta temporada Lliga Europea d'hoquei patins o no. Com sabeu i us venim explicant, hi ha divergències entre la ECA o els clubs de la ECA i pel format de la competició. Recordo que a la ECA la integren clubs com el Barça, el Reus, el Noia, el Caldes, el Liceu i també els millors clubs de Portugal. La ECA està enfrontada amb la World Skate Europa. Demà és el sorteig de la Lliga Europea i de moment no hi ha acord. Tenim a Toni Miró, que és el portaveu dels clubs de la ECA. Toni, hola, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, què podrem explicar als nostres oients a aquesta hora de la tarda? Toni, com està la situació? Participareu a la Lliga Europea o no?
Bueno, la pilota està al terrat de World Skate i World Skate Europa. A la seva mà està el poder aclarir si serem tots al bombo o no. Però el que està clar és que per part dels clubs, si ells no accepten no respecten el preacord que hi havia fet al seu moment, els 12 clubs d'ECA no estaran demà al bombo.
El sorteig és demà, Toni. Per tant, o arriba la rectificació a les properes hores, això està complicat, no?
Bueno, mira, mentre ja diuen que mentre hi havia esperança, o sigui que poden anar passant les hores, però la posició dels clubs no canviarà.
Mm. Quina és la gran divergència entre els clubs de la ECA i Wall Skate, Europa i Wall Skate?
Prioritàriament és que el sentiment dels clubs és... aquí no hi ha cap interès per part dels clubs en guanyar cap partida ni treure un benefici per ells, sinó tot el contrari. És un gran sacrifici pels clubs fer aquesta renúncia, perquè són clubs que estan preparats tots amb jugadors per competir al màxim nivell, i l'esforç és molt gran, però que creiem que el hockey necessita fer un pas endavant, i pensant en el hockey és on tots els clubs fan aquest sacrifici.
Si no hi ha un acord i no participeu a la Lliga Europea, muntareu una competició paral·lela o què fareu?
Bueno, hem d'esperar que això es confirmi. Si quan hi hagi un pronunciament definitiu per part de Wall Street, es buscarà quina és la millor solució, sempre mai amb calent, sinó pensant-ho tranquil·lament, veure quina és la millor opció, pensant sempre, insisteixo, en el hockey.
Molt bé. Estarem pendents de si hi ha una solució, que, repetim, ha d'arribar a les properes 24 hores, perquè demà és el sorteig de la Lliga Europea, en teoria. Toni Miró, gràcies, una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
I també pendents de les motos aquest cap de setmana, Miguel, que tenim Gran Premi d'Aragó.
Sí, fin de semana de motos, pràcticament aquí al lado, en el Cañiz, el Gran Premi d'Aragó, que arranca este miércoles, o arrancó, mejor dicho, este viernes, con los entrenamientos libres y con morbo, porque todas las miradas van hacia el box de Aprilia, porque vuelve Maverick Viñales. Sí, Viñales, el que, si se acuerdan, dejó Yamaha para final de temporada, luego quiso revolucionar la moto y Yamaha lo acabó sancionando, separaron sus caminos de mutuo acuerdo. Pues bien, ahora fichó por Aprilia, como ya lo hemos comentado, y ahora compite en Aragón para la fábrica italiana como piloto invitado. Escuchamos al piloto de Rosa sobre si continúa siendo su objetivo ser campeón del mundo de MotoGP, pese a estar en un equipo inferior.
El objetivo que tengo en la cabeza es ese. Realmente, por eso corremos, ¿no? Yo creo que también parte de correr y aparte de divertirnos está la competición, que eso es lo que te llena y lo que te lleva a más.
Muchas expectativas también con Marc Márquez. Sabemos que es un año de adaptación para el de Cervera, sobre todo porque lleva prácticamente un año sin competir. Pero Aragón es uno de sus circuitos favoritos por la gran mayoría de curvas de izquierda que hay, así que vemos cómo lo ve él.
Yo continúo diciendo que es una moto que se pueden ganar carreras y se puede luchar por el campeonato. Es difícil, sí. Te caes mucho también. Se caen todos los pilotos ondas también. Pero si lo cuadras todo, se puede.
De momento, octavo, los primeros libres. Veremos el domingo qué pasa. Las carreras Moto3 a las 11, Moto2 2:20 y MotoGP a las 2.
Te vas para allá, ¿no?
Sí, hoy me voy por la tarde. Bueno, pues, a pasar calor.
A disfrutar mucho.
Muchas gracias.
Recordo que a l'Open USA ja tenim definida la semifinal femenina. La jugaran la britànica Raducanu contra la canadenca Fernández. Avui tenim les semifinals masculines, Auger Medvedev i Djokovic. Esverev, i aquest cap de setmana arrenca la Lliga Sobal. Tenim Logroño-Barça demà i diumenge Granollers-Huesca. Superstar!
Bon programa, Batllori, com sempre, però t'ha costat, eh? T'ha costat 33 minuts parlar de la notícia del cap de setmana.
El fútbol vuelve al estadio Santiago Bernabéu. Es emocionante decirlo, después de todo lo vivido estos meses. El fútbol vuelve al estadio Santiago Bernabéu.
En un esdeveniment que podrà veure-ho tot el món. Estaran disponibles les imatges de televisió a tot arreu del planeta.
Tampoc crec que sigui un partit planetari, però està bé.
Mira, el que no serà un partit planetari serà el redebut de Cristiano amb el United davant del Newcastle, perquè es podrà veure aquí, a França, a Itàlia, a Romania, però no es podrà veure a Anglaterra.
Allà no.
Hi ha una norma que es diu Blackout, que és de la dècada dels 60, que diu que no es poden televisar partits a Anglaterra entre les 14:45 i les 17:15. Com aquest partit entre el United i el Newcastle.
L'hora del té, o què?
Està programat a les 4 de la tarda, no hi haurà televisió. Coses que passen. Bueno, una miqueta d'última hora. Va, Klopp sobre el Mundial. Solo importa el dinero. Fer això del Mundial cada 2 anys. Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1. Hamilton domina els primers lliures. Alonso setè, Sainz desè. Ha dit Pochettino: Mbappé està content. És un noi molt estable emocionalment i ara manté les ganes de jugar a futbol en un partit on no hi són convocats ni Messi ni Sergio Ramos. I atenció, perquè Tom Dumoulin ha estat atropellat mentre entrenava fractura el canyell, diu adeu a la temporada i, per tant, es baixa pel proper Mundial de Ciclisme en Ruta.
Gràcies, Gil, lo mejor en lo personal.
I lo peor en lo deportivo, Batllori, fins dilluns.
Que vagi bé. Més esports a les 7 i 10 a la Linterna Catalunya. Seguiu a la COPE, Esports COPE, estem pendents de tot. Cuideu-vos moltíssim. Bon cap de setmana.